Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa. Hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio, el equilibrio no sobrevive. Pekín levanta la vista, el dragón debe mirar que las flotas del imperio han vuelto a navegar. Hermano en La Habana, sandinista en Nicaragua, saben que esta misma lluvia mañana será su agua. Si hoy tocan a uno y lo sacan de su cama, mañana su justicia incendiará toda la rama. Dicen que el Iwo Jima
navega con la presa,
que van rumbo a Nueva York
a servirlo en la mesa.
Trump firma la orden, Petro mira con espanto. ¿Es justicia o es venganza lo que cubre con su manto? Las bombas en la Carlota dejaron su marca en el suelo. Un pájaro de hierro se lo llevó en pleno vuelo. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio, esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo, y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano, despierta, sea cual sea tu color, hoy tu tierra fue pisada por la bota del invasor.
El mundo aguanta la respiración,
la moneda está en el aire. Nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire. Desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro. Me respetan a los pueblos,
me liberen a Maduro.
Me respetan a los pueblos,
me liberen a Maduro.
Bona vesprada a totes i a tots. Ja som així, La Mosca, a la 107.8 de Ràdio Pego, radiopego.com. Soc el Jordi Mata i enfront Vicent Morera. Avui el programa, com sempre, porta coses sucoses i coses que a vegades, com hem dit moltes vegades, molts no diuen i altres no s'atreveixen a dir. Avui la primera part, com sempre, anirà dedicada a Amèrica Llatina, amb l'apartat del Tàmano, de Dani Carecía. També parlarem de Cuba, també ho farà Dani, perquè sabeu que de moment la nostra corresponsal, Joania, no pot estar. I després, durant el programa, també tenim la crònica d'Hauria de ser veritat, del nostre estimat Josep, amb cosetes sempre interessants de Pego i que no són de Pego. La segona part la dedicarem amb tres temes. Una que seria una valoració ràpida de la política espanyola, basant-se, fent referència a les eleccions que ha vingut aquest diumenge a Aragó. Parlarem, hem de seguir parlant d'Amazon i la Dana, perquè hi ha novetats. bueno, matats n'hi han, però encara no toquen les que hauria d'haver. És a dir, que això va per allà. I ho tancarem amb una denúncia d'una crònica des de Barcelona sobre la discriminació lingüística a sanitat, allà toca a Catalunya. Vull dir, un tema recurrent i, per desgràcia, que passa tots els anys i per desgràcia, més sovint del que hauríem de sentir. Res més. Amb això jo ja hauríem acabat el programa, no hi haurà temps de més. Només recordar-vos que a l'entrada hi ha la cançó dedicada a Nicolás Maduro, que avui és el 38è dia del seu segrest i nosaltres seguirem reivindicant i exigint la seva alliberació, igual que la seva companya Cília Flores, primera combatent. Això és sempre present amb nosaltres. Arrenca la mosca.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos.
¿Alguna vez has sentido que estamos viviendo un momento histórico, pero que no logramos ver la imagen completa porque estamos como delante de un lienzo, ¿no? Demasiado cerca no se ven, pero en cuanto alejamos un poco la mirada vemos la imagen completa. Se habla de guerras, de tensiones económicas, de tensiones nucleares, pero si todo esto no fuera solo el preludio del caos, o sea, si esto fueran los síntomas, digamos, de lo que está por venir. Entonces, esta semana hablamos de un acuerdo ya pactado. Exacto. A menudo pensamos que el fin de una era llega con una gran explosión, ¿verdad? Siempre hemos estado pensando que quien tenía el botón colorado apretaba y lo nuclear nos destruía a todos. Eso es lo que habíamos pensado siempre, como las películas, pero la historia nos enseña que los imperios nunca caen suavemente, caen negociando, caen repartiéndose el mundo y sobre todo caen arrastrando a otros en su desesperación. Claro, esto suena escalofriante porque si los imperios no caen suavemente, nos arrastran a todos nosotros, ¿verdad? Lo que estamos en el medio. Vamos a eso. Estamos realmente en el inicio de una tercera guerra mundial. Esto es lo que deberíamos preguntarnos para no entrar en desesperación. Entonces, hoy la pregunta que todos se hacen es esta, si estamos en el inicio de una tercera guerra mundial o simplemente es un reacomodo, como se reacomodan las sillas después de un acto en una asamblea de vecinos. Entonces, de lo que se trata es de saber, intentar saber dónde estamos ubicados ante todo esto que parece efectivamente el fin de una era. Y nosotros somos contemporáneos a eso, ¿no? Yo creo que no estamos delante de una guerra como lo entendíamos. Entonces tenemos que dejar de mirar las noticias, es mi primer consejo, del día a día y ver el mapa completo. No estamos en una guerra mundial en el sentido tradicional, porque una guerra nuclear hoy dura 5 minutos y se acaba el planeta, se acabó. No hay negocio en el fin del mundo. Lo que estamos viendo es la configuración de un mundo tripolar. Estados Unidos, China y Rusia. Y en esa mesa de tres patas ya se han repartido las cartas. ¿Verdad? Esto suena a una teoría de conspiración, pero fríamente tiene sentido, ¿no? Están sugiriendo que las potencias han dicho tú quédate con esto, yo me quedo con aquello. Estados Unidos ya no puede competir tecnológicamente con China a largo plazo. No pueden ganar una guerra convencional contra Rusia en su propio terreno. Entonces, ¿qué hace un imperio que se siente acorralado como Estados Unidos? Se repliega, se encierra en su fortaleza. Estados Unidos, para la fortaleza de ellos, es el patio trasero, es Occidente, es América Latina. Y es ahí donde entra el caso de Venezuela, porque muchos vimos la intervención de Venezuela y el secuestro de su presidente y su esposa, porque muchos vieron la intervención reciente como un acto impulsivo, pero nosotros lo vemos como algo más calculado, ¿verdad? Como una señal. Venezuela es la Polonia de 1939, es el inicio, el primer movimiento agresivo de esta nueva etapa. Estados Unidos necesitaba asegurar sus recursos energéticos y cerrar la puerta. No fue por democracia ni por narcotráfico. Esa narrativa del cartel de los soles se cae a pedazos cuando revisas la historia. Fue por petróleo y control. Y el mensaje es brutal, realmente. América es mía y aquí no entran ni China ni Rusia. Es fascinante y aterrador a la vez, ¿verdad? Porque si Venezuela es Polonia, esto nos dice que los demás países de la región donde vivimos están en una situación de vulnerabilidad extrema. Eso es lo que debemos sentir viviendo aquí, ¿verdad? Entonces, difícil analizarlo, pero tenemos que intentar ver un poco de luz en todo este panorama. Decía que si Venezuela es Polonia, a todos los países de la región nos ponen en una situación de vulnerabilidad. Pero hay algo sobre China y Rusia. Si Estados Unidos está reclamando su territorio con tanta agresividad, ¿por qué las otras dos potencias no intervinieron directamente? Es porque China juega al ajedrez, no al boxeo. Está claro, los chinos no corren, saben esperar. Estados Unidos es una corporación armada que se está canibalizando a sí misma. La deuda que tiene Estados Unidos con China, los chinos saben esperar, ¿vale? Entonces, Estados Unidos, una corporación armada, decía que se está canibalizando a sí misma. China tiene la deuda estadounidense, es propietaria de la mayoría. Si mañana deciden dejar de financiarla, el sistema colapsa. Pero no lo hacen aún porque no quieren que los escombros le caigan encima a China. Prefieren ver cómo el imperio se desmorona por dentro. O sea que llamamos corporación armada a lo que Estados Unidos está haciendo en este momento. Incluso la semana pasada nos atrevimos a decir que era terrorismo de Estado. Es que hay que ir aclarando las cosas, ¿no? Entonces, ya no hablamos de un país, cuando hablamos de Estados Unidos, sino de una maquinaria de valores democráticos dejados de lado. Entonces, decía, hablamos de una maquinaria que está tratando de sobrevivir. Eso es Estados Unidos en este momento. Y necesitan un conflicto para lucrar, para sacar dinero. Pero, volviendo a nuestro vecindario, si Estados Unidos está en modo recuperar el control, ¿dónde deja eso a México? Porque somos el país vecino. Entonces, México es importante que lo mencionemos en este momento. México es el país vecino y el cliente número uno de Estados Unidos. Entonces, tienen que ir con muchísimo cuidado, porque es el socio número uno comercial, tal como decía. Entonces, México es un caso paradójico. Por un lado, la soberanía pende de un hilo. Pero por otro lado, México tiene un escudo que ningún otro país tiene. Estados Unidos no puede invadir México. Simplemente no puede. ¿Por qué? Porque el ejército más poderoso del mundo podrían hacerlo militarmente, quieran o no, pero militarmente tienen la capacidad de destruir, sí, Estados Unidos, pero estratégicamente sería un suicidio. Primero, por la economía. Las grandes corporaciones estadounidenses perderían miles de millones si incendian a su principal socio comercial. Pero hay un factor humano que a menudo olvidamos. Hay 35 millones de mexicanos dentro de Estados Unidos. Es como tener un caballo de Troya ahí dentro, pero no por infiltración militar, sino por exilio económico, exactamente. Entonces, si atacan a México, incendias, realmente la parte social no la vas a poder contener. Tienes 35 millones de mexicanos viviendo en tu país. Incendias a tus propias ciudades, como está pasando ahora. La población de origen mexicano no se quedaría con los brazos cruzados si pasara algo así. Además, la dinámica de Estados Unidos ya es un polvorín. Tienes una polarización brutal. Gente armada por las calles, si le sumas un conflicto con México, provocas una implosión. Una implosión, ya lo digo. Entonces ellos no le temen a un misil chino, sino a que su propia sociedad diga basta. Entonces estamos en un escenario donde el gigante del norte es peligroso en sí mismo. Está herido y asustado, pero al mismo tiempo está atado de manos por su propia dependencia económica y social. Esto me lleva a pensar en la política interna. Vemos un resurgimiento de la ultraderecha, no solo allá, sino en toda América Latina y, podríamos decir, en el mundo. ¿Y dónde está la izquierda? La izquierda está acorralada. Hubo un momento que contraatacó fuerte. Vemos cómo la ultraderecha ha tomado el relevo a la ultraderecha tradicional. Es una versión mucho más agresiva y la ultraderecha es supremacista. Sin embargo, no todo está perdido. Los países más poblados como Brasil y México siguen teniendo gobiernos progresistas. La batalla ahora es cultural y de resistencia, como están haciendo en Venezuela. Es curioso mencionar a México como un bastión, ¿no?, de los ataques que podrían venir de Estados Unidos. Porque a pesar de esa retórica agresiva que viven, parece que el gobierno mexicano ha sabido jugar sus cartas con mucha inteligencia, ¿no?, manteniendo la dignidad sin caer en provocaciones. Ha sido realmente, lo de Sheinbaum, un manejo quirúrgico. La presidenta ha demostrado que incluso genera respeto en personajes como Trump. No cae en el juego de los insultos. Se mantiene firme con los puntos clave. Y eso es vital, porque lo que buscan los halcones en Washington, gente como Marco Rubio o Stephen Miller, es cualquier excusa para intervenir. Ellos no quieren un socio, quieren un súbdito en México. Y que México no se preste a eso les molesta profundamente. México no se arrodilla ante la supremacía de Estados Unidos. Es la vieja mentalidad de que si no estás conmigo, estás contra mí. Eso ya lo hicieron en América Latina y lo siguen haciendo. Entonces esta caída interna que decíamos antes de Estados Unidos, que la sociedad estadounidense está empezando a despertar, debemos mirar si hay un cambio no vendría desde ahí, ¿no? Porque es lo que decía, la contención social es muy difícil teniendo ese nivel de extranjeros con intereses muy diferentes. Yo estoy convencido, mira las protestas, hay que mirar cómo reaccionan realmente la gente, de, no solo de Mississippi, sino en general contra el ICE. Son abusos de agencias que Estados Unidos ha implementado paramilitares. Se está dando cuenta la gente que el sueño americano se ha convertido en una pesadilla corporativa, donde ellos, los ciudadanos, son prescindibles. El que gobierna para las élites financieras y el complejo militar, ese es Trump, y no gobierna para la mayoría de sus ciudadanos. Esto se nota perfectamente, gobernar para el complejo militar. De Ohio a Nueva York. Este despertar es lento, pero es imparable. Y es el mayor riesgo para el sistema actual. Es irónico, ¿no? Buscan enemigo en Irán, en China, en Venezuela, pero el verdadero enemigo está en sus propias calles, ¿no?, en la desigualdad que ellos mismos fomentaron, hablando de cerrar el círculo geopolítico. ¿Hoy cómo encaja entonces este rompecabezas? Irán es otra pieza clave que quieren desestabilizar. Es el gran socio de China en Medio Oriente. Estados Unidos va a intentar de todo, protesta financiada, amenaza, pero Irán ha sido muy claro. Si me tocan, respondo. Y ahí es donde China y Rusia trazan la línea roja. Si tocan a Irán, tocan la seguridad energética de China. Por eso, aunque veamos mucha tensión, es probable que se mantenga en una guerra fría y una desestabilización interna más que en un factor de un país externo. Entonces, para resumir esta montaña rusa, Estados Unidos se repliega en América Latina para asegurar recursos. China espera pacientemente el colapso económico del rival. Y nosotros estamos en medio de un reajuste brutal. Cuando digo nosotros, hablo de Occidente, hablo de Europa ahora mismo. Donde la soberanía, es decir, es el bien más preciado y escaso. Lo que estamos viendo, quizá no queremos ver, es el costo humano de este periodo de transición, porque mientras los elefantes se pelean o se reparten el terreno, el pasto es el que sufre. El sur global va a pasar años difíciles, de mucha presión extractivista. Vienen por el litio, por el agua, por el petróleo, ya no se esconden. El cinismo es la nueva diplomacia. Es lapidaria la frase, sí, pero esta es la realidad. Hay una sensación de urgencia en todos nosotros de que no podemos dejar que el fascismo avance. La única defensa ante este corporativismo fascista es la organización social y la conciencia política. Si los pueblos entienden que su victoria es efímera y que el gigante este tiene pies de barro, hay esperanza. Pero si nos quedamos que nos salven desde fuera, estamos perdidos. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Entender que el caos tiene un orden, aunque sea un orden perverso, es el primer paso para no ser arrastrados por él. Entonces, este análisis es crudo, ya lo sé, pero hay que mirar el abismo a veces para entender dónde estamos parados. Y recordemos, la historia no está escrita, la escribimos nosotros al tolerar o no este nuevo orden que nos quieren imponer. Parece que solo somos piezas en su tablero, ¿no?
Fin la propera. Adeu.
Bé, i la reflexió que volíem fer sobre la situació, diríem, política espanyola, la podríem centrar en les eleccions que ha vingut aquest diumenge a Aragó i les que va haver-hi desembre a Extremadura, on doncs, la dreta obre, hi ha un article que ho explica molt bé a Público, d'abans d'ahir, on la dreta obre una bretxa de 20 punts amb l'esquerra a Aragó i Extremadura. És a dir, el bloc de la dreta ha aconseguit la distància de 18,22 punts amb respecte al de l'esquerra a Aragó i de 24,11 a Extremadura. Són distàncies molt considerables si es comparen amb les de 2023, on a Aragó la diferència era de 7 punts i Extremadura pràcticament era un puntet. A veure, les causes, evidentment que hi ha una corrent de vots cap a la dreta, a la dreta a nivell europeu, i Espanya no deixa de ser també forma part d'aquesta Europa decadent. I no sé, em guardo els epítets perquè a la ràdio es poden dir. Bé, doncs això és una miqueta el que marca la tendència d'Espanya, evidentment. I ja veurem les eleccions d'aquí un any i mig, o dos, com a molt, a Espanya. Vull dir que la dreta va amb l'entonada. I llavors la reflexió que fan aquí també, o que jo faig, o que fem, és tot és culpa de la dreta, aquesta dreta que tenen els mitjans i la gent, o és potser també perquè aquesta esquerra, que es diu esquerra, perquè aquí comptarà l'esquerra el PSOE, evidentment. Nosaltres el PSOE no el considerem d'esquerres. Però bueno, el posem aquí aquest bloc que diríem no PP-Vox, progressista, entre cometes, salvant les distàncies. Bueno, doncs no hi ha reflexió pràcticament moltes vegades. Això ha passat amb totes les esquerres, també a nivell llatinoamericà, que quan perden el poder o perden les eleccions, tot és culpa de la dreta, que si Bolsonaro va sortir aquí, que si ara Ecuador també ens han traït, que si a Bolívia, com d'estat... Molt bé. I no hi ha reflexions de per què l'esquerra està tenint aquests nivells de degradació amb vots i desconfiança de la gent. No hi ha res a dir de que Podemos i Sumar vagin separats tirant-se els trastos al cap, a on Aragó s'han presentat per separat quan sabien que això representava un suïcidi polític. S'ha d'exigir responsabilitats, perquè dius, bueno, senyors, em demaneu el vot perquè jo voldria votar una candidatura d'esquerres il·lusionant que pogués tenir una... I què feu? Què esteu fent? És a dir, que toca reflexionar, toca veure què passa. I quan hi ha una pèrdua de confiança, diuen, bueno, senyors, perquè no es pot anar amb aquesta lliri a la mà. Perquè està molt bé que Pablo Iglesias ara digui que ell d'esquerra, si va estar allí, va dividir i tal. Però tu vas posar a la que està a Sumar. Tu vas posar a dit a altres. I no hi ha cap... No he sentit massa autocrítica d'això. Dic, senyors, sí, una mica, sí, no, em vaig equivocar, però... I ara aneu per separats. I llavors doncs, es van perdent vots i intenció de vot. I el que deixa de votar és el d'esquerres, pràcticament. La dreta ho té clar. Per què es diu Partit Conservador? Es diuen... Pues m'ho diu una reflexió. Es diu Partit Conservador perquè volen conservar el que tenen en aquest món capitalista. Volen conservar el que tenen. I ho tenen claret. Pam, tots junts. encara que vagin marcant petites diferències entre Vox i PP. És el mateix, però Vox no n'ha eixit. El Vidal Quadras, Alejo Vidal Quadras, que es diu ara Alejo, que era l'Eix, que és català, és un, com a Samaranc, tots un feixistes tots. Aquest Alejo, on havia estat tota la vida? Al PP. L'Abascal, on ha xupat de teta tota la vida? Al PP. Doncs és tot el mateix. Doncs aquests ho tenen clar. Volen conservar el xiringuito, volen conservar el sistema. I l'esquerra és veritat que costa més, perquè hi ha un debat de com anem i tal, però hi ha un punt que jo, moltes vegades, això segur que ho heu comentat els que sou les persones que hem reflexionat sobre les esquerres i els fronts i tal, que hi ha un punt mínim per posar-se d'acord. Estem molt lluny d'abolir el capitalisme, per dir-ho, el que vulgui ser. Entens? Hi ha un punt mínim que es podem posar d'acord. Molta, fins i tot, el PSOE del seu moment seu d'esquerres fins a partits d'extrema esquerra. Fent un front, el front popular que es va fer a la República, què era? Tots eren d'esquerres a esquerres? No, però hi havia un mínim per enfrontar la dreta i l'extrema dreta. I aquí toca així. I llavors no hi aprenem, no aprenem. I els hi posem catifa oberta a la dreta i a l'extrema dreta. Els hi posem tot claret, claret. Iau, vinga, els toca reflexionar. I les eleccions d'Extremadura i les d'ara d'Aragó doncs marquen una tendència. I sembla que no sentim volar coloms i no, això no va amb nosaltres. Doncs malament, malament. Bé, això us volia reflexionar una miqueta sobre aquest tema de l'actualitat espanyola amb relació a les eleccions que ha vingut ara a Aragó. Seguirem parlant del tema, perquè això dona molt de sí.
Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá.
La situación en Cuba se hace más difícil cada día que pasa. Es necesario que todas las voces del mundo, con una cierta dosis de humanismo, se levanten de una vez por todas y hagan medidas, que tomen medidas para frenar la brutal agresión imperialista de Estados Unidos con la isla más grande de las Antillas. Ya son 67 años que Cuba padece un bloqueo criminal, un bloqueo que ahora se ha acentuado y lo ha subrayado el sheriff Panocha, como dice una querida amiga mía. No solamente ha impedido la entrada de petróleo venezolano, sino que ahora acaba de sacarse un decreto diciendo que va a sancionar a todos los países con aranceles, a todos los países que vendan artículos a Estados Unidos y que hayan vendido petróleo o cualquier otro elemento a Cuba. Toda la estrategia de Estados Unidos se basa en mentiras. Son mentiras cada vez más descabelladas para justificar sus aventuras imperialistas. Ya son norma común en Washington estas mentiras. No importa si el gobernante de turno es demócrata o republicano, porque hoy en día eso es como decir Coca-Cola o Pepsi. Es lo mismo. Por expresarlo casi sin improperio, ¿no? Sus políticas injerenciales no varían. A lo largo de la historia, la lista de mentiras absurdas que ha dicho Estados Unidos al resto del mundo es interminable. Pero en todos los casos, sin importar el grado de disparate en juego, a ellos les resultan funcionales. Recordemos algunas cosas, es muy importante. Mentiras, dicen. Contener el comunismo internacional en Guatemala, lo dijeron en el año 1954, en Chile en el 73, en Granada en el 83, y luego el Plan Cóndor, que nos afectó directamente a los países del cono sur de Latinoamérica. A partir del 75 fue eso. otra mentira, defenderse de ataques militares, por ejemplo, ante la posible invasión sandinista a Texas. Exactamente como lo oyen, ¿eh? Eso dijeron los años 80, creando así la contra en Nicaragua. Otra mentira, promoción de la democracia y los derechos humanos en Panamá en el año 1989, en los Balcanes durante los años 90, llegándose al absurdo e irracional de realizar bombardeos humanitarios en la desintegrada Yugoslavia. Otra gran mentira, lucha contra el terrorismo. A partir de la caída, todo indica que autogenerada, de las Torres Gemelas de Nueva York, atacaron Afganistán en el 2001, Irak y sus supuestas armas de destrucción masiva en el 2003, donde aquí desde España tenemos al palanganero Aznar diciendo que la sabía, y en Libia en el 2011. Y ahora se sacaron esto de combate al narcotráfico. Plan Colombia, rebautizado Patriota, a partir del año 2000 ya, y la reciente intervención en Venezuela con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Cada acción político-militar impulsada por la Casa Blanca, encubierta o abierta, siempre a favor de sus grandes compañías, tuvo como justificación alguna patraña, alguna mentira, por supuesto increíble, pero vendida por los medios de comunicación comerciales como verdades incuestionables. La mayoría de gente comulgaba con esta máxima del nazi Goebbels de mentir y mentir incansablemente. Parece que esto les da buenos resultados a la ultraderecha a nivel mundial, porque estas falsedades se convierten en las verdades que el imperio necesita presentar para justificarse. Con Cuba pasa algo especial. No busca hacer Estados Unidos caer la revolución porque allí hay recursos, que también, o tierras raras que robar, ni para defender intereses empresariales estadounidenses. Se ataca a Cuba desde hace más de 6 décadas porque la isla constituye un mal ejemplo. Un ejemplo de dignidad y soberanía que construyó un modelo socialista en las narices mismas del imperio y que no se ha doblegado en estos largos años de ataques varios, con un miserable bloqueo que es repudiado por medio mundo, pero que no ceja y que ahora se está profundizando, claro. Después de haber ensayado interminables recursos para hacer caer el proceso cubano, ahora el actual mandatario del imperio, el sheriff Panocha, ve en la revolución una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, nada menos. Por su presunto apoyo a grupos terroristas, según ellos, que complotan contra la potencia del norte, por lo que impulsa un embargo petrolero y una descomunal ajuste del bloqueo, impidiendo a los países de la región seguir manteniendo en sus territorios a las brigadas médicas cubanas, por las que los gobiernos de las naciones beneficiadas pagan una cantidad a La Habana. Este feroz recrudecimiento del bloqueo tiene características de genocidio. Es un delito de lesa humanidad, directamente, lisa y llanamente. Como lo propicia la principal potencia capitalista del orbe, nadie la cuestiona. Bueno, salvo China y Rusia. Valga como comentario marginal destinado, terminada la Segunda Guerra Mundial, de la que Estados Unidos junto a los aliados se sintió ganador, pudo sentar en el banquillo de los acusados a los jerarcas nazis en el histórico juicio de Nuremberg por delitos de lesa humanidad. Pero, ojo, nadie sentó a Washington allí por haber arrojado bombas atómicas sobre la población civil no combatiente en Japón. Sin duda, la historia la escriben los que ganan, ya lo sabemos. Ahora, con su discurso omnipotente, la clase dominante de Estados Unidos, representada por este impetuoso vaquero de película hollywoodense, se siente con toda la arrogancia para intentar someter a un pequeño y pacífico país como Cuba, que ha dignificado la soberanía y la autodeterminación de los pueblos del mundo. Fin la propera.
Cuba no está sola, todo el mundo está. Socialista, tú vas a ver.
Bé, i parlant del País Valencià, com dèiem l'any passat, que per desgràcia no s'ha acabat, perdoneu pel rodolí, segueix el tema d'Anna. Segueix el tema d'Anna, segueix el PP amb Bolica que fa fort i segueix el principal responsable de la mort d'aquestes 230 persones sent diputat al Parlament Valencià, cobrant una pasta gansa i burlant-se de totes les víctimes i de la societat valenciana i espanyola en general. I segueixen amb aquest plan. Ara la comissió d'informació que es va fer de control, el PP, doncs, amb la seva. El Miguel Polo, el president de la Confederació Hidrogràfica, a la seva compareixença pràcticament no es va poder explicar, perquè hi havia un senador, un tal Santa Maria, un senador del PP, i ja va ser de pregunta, en lloc de preguntar què passava per la tècnica, doncs vostè és culpable de que no arribi la informació de l'Horta Valenciana i quasi que la mort de Manolete. És a dir, una cosa vergonyosa. I amb aquesta línia van els del PP, buscant esquitxar a tothom, no? I el Miguel Pol explicant-li que les coses estaven claretes, que els nivells dels barrancs pugen perquè hi ha un controlador i allí ningú va fer cas. I el CECOPI, el que hi havia enfront del CECOPI, ho va dir-ho. No tenia ni puta idea, parlant, perdoneu per l'expressió, de què feia allà, perquè sabem que els càrrecs que va posar el PP eren tots de confiança, perquè eren amiguetes, no eren per la seva nivell de preparació tècnica, amb res. O era perquè era amic dels toreros i l'altre perquè era amiga de saber, m'entens? I ja està. Llavors, doncs, aquest nivell és el que està portant això i que ja toca. I davant d'això, doncs, i per exigir dimissions i exigir responsabilitats, aquest proper 1 de març es torna a convocar una manifestació contra Amazon que recorrerà a València, ja dic, el dia 1 de març. I aquí a l'article de VilaWeb, sobre la manifestació, comenta. Es parla de que unes quantes entitats socials han convocat una nova manifestació a la ciutat de València el 1 de març, amb el lema Mazón a presó, i per exigir que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, siga jutjat per la gestió de la gota freda del 29 d'octubre de 2024, que va causar 230 víctimes mortals. Va recordant que la mobilització començarà a les 17 hores a la plaça de Sant Agustí, recordeu, totes i tots, 10 de març, 17 hores, plaça Sant Agustí, València. Segons que han informat avui les entitats convocants, això per ahir, fa un parell de dies, serà la continuació de tot un seguit de protestes començades després de la renúncia d'Amazon, que van adoptar el lema Mazón a presó per substituir l'anterior Mazón dimissió. La primera manifestació impulsada per més de 200 entitats, es vol recordar, es va fer el 29 de novembre i va recórrer al centre de València demanant que l'expresident deixés l'escó a les Corts i que es depuraren responsabilitats dels alts càrrecs del Consell per les negligències continuades durant la tragèdia. La segona convocatòria, marcada pel 27 de desembre, es va haver d'ajornar a causa de la previsió meteorològica, amb alertes de nivell carabassa per a pluja a l'interior i groga al litoral nord. La darrera manifestació, el 31 de gener, va insistir en exigir a Amazon que deixés el càrrec i que es fes justícia, a més de demanar també veritat, justícia i reparació. Les entitats van prometre no pararem fins al final perquè hi haja memòria per als nostres difunts. Això és la convocatòria per a les més de 200 entitats per aquest 1 de març, recordeu, 1 de març a les 5 de la vesprada a la plaça Sant Agustí a València. I nosaltres des d'ací seguirem insistint, seguirem demanant i exigint la dimissió ja de l'escó a diputat a les Corts Valencianes del criminal Mazón i el seu judici i la seva condemna. No pararem fins que es faci justícia.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit, això hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. Avui comentarem un descobriment que s'ha fet a la Marjal de Pego, justament en la Muntanyeta Verda, coneguda per tots, en el qual s'ha descobert un poblat de temps de 700 anys anterior a la nostra era, i que al parèixer és en clau, que té aproximadament 4 hectàrees, que és, podem dir, un poble grandíssim, envoltat de muralles, de pedres grandotes. Ha sigut un descobriment que s'ha fet ara a poc, gràcies a la col·laboració de la Universitat d'Alacant i l'Associació Cultural Alzina, i que l'Ajuntament de Pego, per supost, està col·laborant. Aleshores, ens alegrem tots moltíssim que deixa col·laboració en les tres entitats i que esperem que tot allò vagi a bon terme. Últimament s'han intentat fer unes visites que ha promogut l'associació, però que no s'han pogut portar a terme per el mal oratge. Bé, jo diré que, pel que coneixem d'ací la mosca, eixa enclau, la Muntanyeta Verda, que durant molts anys ha sigut un lloc de pastura, de ramats i tal, el va comprar el famós Don Bigote, l'amo de la discoteca antic, que era un constructor que principalment va fer la seva riquesa per les terres de Xàbia i Moraira, etc etc. I que quan ho va comprar va voler, en el seu cas, volia urbanitzar-ho. Imagineu, fer una urbanització a la Muntanyeta Verda, on estava, quan està, l'enclau eixe històric de vital importància per a la comarca. I gràcies a la col·laboració que del Partit Socialista, entonces manava Mato, i de la Unitat del Poble Valencià, pues, va impedir aquesta construcció i no es van donar els permisos ni es va fer. Va ser un pas important quan encara no es coneixia que existia aquest poblat. I ara, avui en dia, es torna a repetir aquesta situació. Bé, pues, és una cosa que caldria recordar i que ens alegrem. I ara, en tota aquesta situació que hi ha actualment, en un procés de canvi polític total i acultural, hem d'intentar i reforçar a les institucions perquè aquest enclau sigui cuidat i tractat com cal, perquè és ahí està la història dels nostres avantpassats. Pel que sembla, és sumament important perquè, al parecer, s'han descobert ceràmiques que venen del sud de la península, d'Andalusia. Està clar que fins allí arribaven els fenicis navegant pels rius, jo no sabem ben bé per on entrarien, perquè en la zona aquesta hi havia un port per a poder vindre a negociar i a intercanviar matèries primeres en els habitants de la zona. Per tant, preguem el que és l'Ajuntament i la Diputació i la Generalitat cuiden aquest enclau i no facin i es mantinguen les institucions unides perquè això no passi a ser una zona més oblidada. Des d'ací la mosca hi hauria de ser veritat. També volem recordar que entre els anys 70 i 80 van haver diversos intents de fer malbé el nostre paisatge. Un important va ser el de la Muntanyeta Verda, que abans ja ho hem comentat, que actualment, gràcies a que ha aparegut eixe, o s'ha descobert eixe enclau històric, ho deixaran estar ja per sempre. I l'altre va ser que el xa de Pèrsia, allà, a finals dels anys 70, volia fer en la zona que era abans el Safari Park de Berger, volia fer una urbanització navegable fins a la platja, que no sabem per on aniria, segurament aniria pel riu de Racons o farien una altra eixida. I això ja sabeu el que significaria, i fer malbé tot el que és la part de la Marjal i tota la zona, que era, pues, una salvatja. Avui en dia, els intents de transformar el paisatge en una manera salvatge continuen. Sabeu que a continuació de Montepego, que ja és una zona de xalets que hi ha en la part est de la nostra vall, volen fer un camp de golf i estan ahí intentant aconseguir els permisos i fer-lo realitat. I realment el que sembla que s'aconseguiria és que la Marjal fora la cloaca de tots aquests habitatges que es farien ahir. Per tant, des d'ací la mosca demanem seny i per lo menos per la meva part, el meu recolzament totalment a les associacions que estan intentant aturar o que el que es faci siga el més adequat per conservar el paisatge, la salubilitat de l'aigua i tot el que siga mantindre el que és els enclaus de la Marjal i tota la zona que de tota la zona esta, mantenint-la en l'estat més adequat possible. Molt bona nit i d'ací dono les gràcies a Radio Pego per l'espai de llibertat que fa possible que aquest programa existisca.
Bé, i com dèiem l'any passat, com que diria aquell, doncs tornem al mateix. Hem parlat de la Dana i ara parlem també d'una altra situació dels Països Catalans que es torna a repetir enguany, ja vam dir-ho més d'una vegada que això no s'acabava, per desgràcia, que és la discriminació lingüística i social envers el català a tots els Països Catalans, sigui el Principat, les Illes o el País Valencià. I aquesta vegada li he tocat de les que s'ha fet pública, perquè n'hi ha moltes que no es diuen. Li he tocat a Catalunya. I és encara és més greu, més sangrant, perquè ho diu el Pilar Web de fa dos dies, que deneguen tractament psiquiàtric a una pacient que volia ser atesa en català. Diu la notícia de VilaWeb, deneguen tractament psiquiàtric a una pacient que volia ser atesa en català. Una psiquiatra va forçar la pacient a acceptar sessions en castellà o a renunciar al tractament psiquiàtric prescrit, amb dos bemols, o varis, diríem. I poseu l'adjectiu que vulgueu. Una pacient que havia tingut una crisi suïcida es va quedar sense el tractament psiquiàtric que li havien prescrit perquè exigia ser atès en català. Els fets van passar no a Madrid, ni a Londres, ni a Toledo. Els fets van passar a l'hospital de dia del passatge de Còrsega de Barcelona. Home, i allí com t'atreveixes a demanar ser atès en català? I per favor. Gestionat aquest hospital per la Fundació Privada CPB, Serveis de Salut Mental, i han estat fets públics ara per la Plataforma per la Llengua, que us recomano a tothom que s'inscrigui perquè, per tant, si hem de seguir lluitant per la llengua. I fan bona feina aquesta gent. Que difós els àudios que proven la discriminació lingüística i la retirada de l'atenció mèdica. El Departament de Salut ha reconegut la discriminació i ha sancionat el centre amb una multa de 3.006 euros, 3.006, per una infracció greu de la Llei General de Sanitat. Bé, aquesta vegada en respost. Tanmateix, no ha sancionat cap dels professionals implicats ni ha indemnitzat la pacient, que demana una compensació de 30.000 euros pels danys i que el Col·legi de Metges de Barcelona depuri responsabilitats. Mínim, no? Però bé, tampoc. Tot va començar al febrer del 2024, quan la pacient, derivada de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i del CSMA Nou Barris Nord, va acudir a l'Hospital de Dia Còrsega per valorar l'ingrés en un programa específic de salut mental. En la primera visita, el 27 de febrer, va demanar que les sessions individuals fossin íntegrament en català, una petició que inicialment no va ser refusada per la psiquiatra. Dos dies després, en la primera sessió amb l'infermer, aquest li va adreçar en castellà i li va dir que no se sentia còmode parlant català. Bueno, pues parla en castellà, bandido. Malgrat que la pacient havia reiterat expressament la seva opció lingüística, la situació no es va corregir. El 1 de març, la psiquiatra va comunicar a la pacient que el centre no podia obligar cap professional a parlar en català i la va instar a deixar de banda la petició si volia continuar el tractament. En els àudios fets públics, la metgessa compara la demanda de ser atesa en català amb unes altres conductes associades al trastorn, com ara no voler deixar de consumir drogues o autolesionar-se, i patologitza d'aquesta manera l'exercici d'un dret reconegut per llei. Tela, tela marinera. El 7 de març la decisió es va confirmar per telèfon. L'equip havia acordat que la teràpia es faria en la llengua que elegissin els professionals i la pacient havia d'optar entre acceptar el tractament en castellà o renunciar-hi. No és un xantatge, és un bany de realitat, li va dir la psiquiatra. La pacient no va cedir i va reiterar que no renunciava ni al tractament ni als seus drets lingüístics. El 12 de març, en una nova visita presencial, la psiquiatra es va mantenir ferma en la negativa a garantir l'atenció català, va dir a la pacient que podia presentar una reclamació si no li estava d'acord i va admetre que el centre no havia proposat cap alternativa per garantir-li el tractament, ni tan sols derivar-la a un altre centre. Aquell mateix dia, la metgessa va assignar un informe d'alta amb una afirmació falsa. La pacient pren la decisió de no iniciar tractament al nostre centre. Toma. La pacient, diagnosticada amb una malaltia greu de salut mental i ingressada recentment per una crisi suïcida, va quedar sense el tractament psiquiàtric prescrit. La pacient va presentar inicialment una reclamació interna, a la qual la Fundació va respondre negant qualsevol discriminació. Amb l'assessorament de la Plataforma per la Llengua, va elevar el cas a la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut. Arran d'aquesta reclamació, el director mèdic de la Fundació va reconèixer que la pacient tenia dret de ser atesa en català i la va redirigir al centre que la Fundació té al barri del Coll, a Barcelona. Tanmateix, quan el 19 d'abril la pacient va començar finalment el tractament, el director mèdic i una altra metgessa la van esbroncar per haver enregistrat les converses que provaven la discriminació i la denegació de tractament. Segons l'entitat, el centre no es va disculpar en cap moment i va pressionar la pacient perquè no continués defensant els seus drets lingüístics. El 26 de novembre de 2024, la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària va imposar a la Fundació Privada CPB, Serveis de Salut Mental, una sanció de 3.006 euros per infracció greu, atès que va considerar que no havia garantit la continuïtat del tractament ni havia atès la pacient per raó de llengua. La resolució no sanciona cap dels professionals implicats en la denúncia ni repara el dany causat. Per això, la víctima ha presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial contra el Servei Català de la Salut perquè reconegui la prestació defectuosa del servei sanitari públic i la indemnitzi amb 30.000 euros pels danys morals i les seqüeles psicològiques. També demana que el Col·legi de Metges de Barcelona intervingui per depurar responsabilitats professionals. La Plataforma per la Llengua denuncia que les discriminacions lingüístiques continuen a ser especialment freqüents en l'àmbit sanitari. El 2025, l'entitat va atendre 330 queixes a la sanitat catalana, tant pública com privada. Segons l'organització, la llengua no pot dependre de la bona voluntat dels professionals, sinó que ha de ser un requisit de la praxi sanitària correcta. Fins així la notícia. I en seguirem parlant. 330 casos l'any passat. La Plataforma per la Llengua està fent una bona feina, on no hauria de fer res, perquè si això estigués normalitzat, no hauria d'existir la Plataforma per la Llengua. Però bé, aquí seguim. I després diuen que això va mil sobre escoles. Doncs recomano sempre denunciar aquesta discriminació, sigui on sigui. I aquesta persona, doncs, olé, estava malament, però tenia clar els seus drets. I fins així el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat, com sempre és la nostra intenció. Ja heu vist que les denúncies que hem llegit sobre la llengua i Països Catalans i discriminació segueix, per desgràcia, sent a l'hora del dia. I res més, la setmana que ve tornem amb vosaltres amb temes que segur que haurem de repetir, com el tema d'Amèrica Llatina, el tema de Venezuela, Cuba, etc. I sempre recordar la tragèdia de Palestina, que sempre també nosaltres la tenim present i seguim denunciant. Sense més coses que dir-vos, us esperem la setmana que ve a totes i a tots, que sigueu feliços, mengeu anissos i sempre, com diem, visca la República.